Bona tarda, són les dues. Avui us estem explicant a Ràdio Estel que la moda dels anys 2000, que promou l'admiració per la primesa extrema i que ha provocat un increment dels trastorns alimentaris, ja fa 2 anys que torna a estar present entre els joves. Aquesta és una situació que pot preocupar molts pares i per això avui a l'Estel Migdia també ens voldrem fixar en el paper primordial que té l'entorn i la família d'una persona amb un trastorn de conducta alimentària. Perquè més enllà d'educar i de prevenir, el tabú que encara existeix al voltant d'aquests problemes fa que quan una família es troba amb algú proper que viu una episodi d'aquest tipus, no sàpiga com actuar. S'ha de dir que mengi més, no se l'ha d'apretar, he de ser més estricte, l'he de vigilar o si se sent controlat no confiarà en mi. Ho ha de saber tothom? En uns minuts li farem totes aquestes preguntes a la Maria Richard, que és psicòloga i terapeuta d'Ita Urgell, experta en trastorns de conducta alimentària.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars dels pressupostos generals de l'Estat. Com estava previst, han passat el seu primer tràmit al Congrés perquè les esmenes a la totalitat han estat rebutjades. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. La sessió d'avui ha estat marcada per el compromís de la ministra Maria Jesús Montero perquè el Congrés acabi votant una rebaixa del delicte de sedició a la meitat. Això no ha agradat gens al Partit Popular, que ja amenaça en bloquejar els acords del Consell General del Poder Judicial.
I un error judicial ha deixat una dona de 92 anys ja un pas de ser desnonada del pis on ha viscut tota la vida amb la seva filla al barri de la Barceloneta.
L'advocat que defensa la dona en aquesta causa, Ivo Recudera, ha explicat a Ràdio Estel que la jutgessa ha interpretat erròniament la llei d'arrendaments urbans en considerar que la dona només tenia dret a una subrogació de contracte de 2 anys i no pas vitalícia, que és com hauria de ser.
La Comissió Europea proposa obligar tots els bancs de la Unió Europea a oferir un servei de transferències immediates.
D'aquesta manera, tots els usuaris podrien fer pagaments amb euros que tardin com a màxim 10 segons en arribar al receptor.
En uns minuts parlarem de què hi ha darrere d'aquest temps d'espera en les transferències bancàries i de per què costa diners enviar diners amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, que és professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça toca fons a la Champions i cau eliminat 2 anys seguits a la fase de grups.
El desastre europeu del Barça envia l'equip a jugar a l'Europa League juntament amb el Betis, la Real Societat, el Sevilla i a l'espera de si es classifica també la setmana que ve l'Atlético de Madrid. D'altra banda, qui sí que pot fer un millor paper a la Champions és el Barça femení, que juga aquesta tarda a 6:45 a Suècia.
I en plana cultural, 9 llargmetratges de ficció en català optaran el Premi Gaudí a la millor pel·lícula, 3 més que l'any passat al Magiró.
L'Acadèmia del Cinema Català dona aquest dijous la benvinguda a les produccions candidates amb una festa al Disseny Hub Barcelona just el dia abans que comenci la cursa per a les 68 produccions candidates a nominació. Entre els nous títols que opten a la nominació trobem el Carràs de Carles Simón i el Fred que crema de Santi Truyenque.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica continua dominada per les altes temperatures diurnes. Avui màximes de 25 a 30 graus arreu de Catalunya. Les d'avui una mica més altes que les d'ahir a molts punts de l'interior, sobretot interior de Tarragona, també sud de Lleida. Unes temperatures que de cara als propers dies comencen a baixar perquè avui arriben al seu nivell màxim, però encara seran superiors a les normals de cara als propers 4, 5 o 6 dies aproximadament. Seria mitjans de la setmana que ve quan les temperatures seran les normals per l'època de l'any. Per tant, el mal fred que tocarà per començaments del mes de novembre. Pel que fa a l'estat del cel, hem de continuar parlant de nuvolositat variable. Són núvols mitjos i alts, poc importants. Es faran una mica més gruixuts aquesta tarda, però no donaran cap mena de precipitació. I també de cara al vespre, a la costa, apareixeran alguns núvols baixos, però sense cap mena d'importància. És a dir, que no donaran precipitacions. I demà, un temps molt semblant al d'avui, però per fi amb temperatures diurnes una miqueta més baixes.
El Els pressupostos generals de l'Estat han passat el seu primer tràmit parlamentari amb el suport d'Esquerra, el PNB i Bildu. En aquesta segona jornada del debat, el govern espanyol, per acontentar Esquerra, s'ha compromès a portar a votació la reforma del delicte de sedició. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra i el PSOE segueixen acostant posicions. Els republicans han permès que les negociacions per als pressupostos segueixin endavant. Ho han permès després que la ministra d'Economia, María Jesús Montero, en resposta a Esquerra, hagi verbalitzat que el govern espanyol té un compromís ferm perquè el Congrés voti si les penes del delicte de sedició s'han de reduir a la meitat, com ja passa en altres països europeus.
La voluntat del govern de homologar los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en nuestro país, eso saben ustedes que no formando parte de este capítulo presupuestario es un compromiso firme que tiene el presidente del gobierno y por tanto que traeremos a esta cámara, que es obvio que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión.
Ho ha fet just després que el diputat dels republicans, Margall Sastre, demanés al govern que compleixi amb els acords de la taula de diàleg.
Tenemos la responsabilidad y el deber de luchar para ganar derechos y avanzar en la desjudicialización del conflicto. Miles de personas continúan siendo represaliadas hoy en Cataluña por el Estado español por el simple hecho de ser independentistas. Y la solución pasa por la política.
El govern espanyol diu que té el compromís de seguir avançant en la negociació de la taula de diàleg, encara que no amb la mateixa rapidesa que vol Esquerra.
El Partit Popular ja ha avisat al govern espanyol que si reforma el delicte de sedició trencarà el pacte per renovar el Tribunal Constitucional. Segons avança La Vanguardia, el PP ho ha fet saber per missatge als negociadors d'aquesta reforma.
El govern espanyol i el PP ja havien pràcticament tancat l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial i ara tot podria saltar per als aires. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha contestat al PP per dir-li que no vinculi un tema amb l'altre.
Una cosa es la agenda legislativa, que se puede discrepar, se puede votar que no, cuantas veces uno desee. De hecho, esto el Partido Popular pues lo ha hecho con bastante fruición a lo largo de estos tres años de legislatura. Y otra cosa es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales.
Sánchez diu al PP que en tot cas voti que no a reformar aquest delicte, però que no amenaci en trencar els pactes per poder renovar el Tribunal Constitucional.
Per cert, Judit, que el govern espanyol ha retirat la medalla del mèrit en el treball a Francisco Franco i altres represors de la dictadura. Al febrer, l'executiu ja va aprovar el canvi en el reglament de la distinció del Ministeri de Treball per poder retirar el guardó principalment a represors franquistes i també a persones condemnades per corrupció.
L'anunci l'ha fet la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha afegit que si es vol mantenir aquesta distinció al mèrit en el treball, ha de ser amb els criteris actuals que respectin la dignitat humana i la democràcia. La responsable de treball ha apuntat que el procés de revisió del guardó continuarà en els pròxims dies.
I a Catalunya ja hi ha data perquè es reuneixi la comissió de l'Estatut del Diputat, que haurà d'analitzar què fa en Francesc de Dalmases, que ha deixat els càrrecs orgànics de Junts, però manté l'escó i la presidència d'una comissió al Parlament. Serà finalment dijous vinent, dia 3.
La data l'han acordat el president de la comissió, Jaume Alonso Cuevillas, i el secretari de la comissió, David Pérez, que s'han reunit aquest matí. En aquesta comissió es determinarà si s'acaba imposant alguna sanció a Francesc de Dalmases per l'esbroncada a la periodista de TV3. El secretari de la comissió, David Pérez, diu a Ràdio Estel que el reglament del Parlament no preveu que s'acabi apartant un diputat per aquests fets.
Jo crec que és difícil si tenim en compte el que diu el reglament i el nostre codi seria molt difícil que per les raons que l'afecten en aquest moment arribés a perdre el seu escó.
Ja fa 3 mesos de l'escridassada, però la comissió no s'ha convocat fins ara perquè el seu president, Jaume Alonso Cuevillas, afia la presidenta de Junts, Laura Borràs, i a Francesc de Dalmases no la convocava. En les últimes hores, Esquerra, Junts i la CUP han augmentat la pressió perquè s'acceleressin els tràmits.
Gràcies, Judit. I el Parlament Europeu pregunta a la Junta Electoral Central si Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín i Jordi Soler poden ser eurodiputats i representar els seus electors, Anna.
La presidenta del Parlament, Roberta Metsola, ho ha demanat després que cap dels 4 hagi acudit a jurar la Constitució al Congrés. S'espera que la resposta per part de la GEC arribi dijous de la setmana que ve ja que la Junta assegura que la situació és complexa perquè la llei orgànica del règim electoral estableix com a requisit l'acatament de la Carta Magna d'Espanya.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
L'atur ha tornat a créixer aquest passat trimestre a Catalunya en 4.700 persones. Segons les dades de l'enquesta de població activa, el nombre total de persones aturades és de 365.000, un 9,6%.
Al conjunt de l'Estat, l'atur ha crescut en 60.800 persones entre juliol i setembre, el que suposa un 2% més que el trimestre anterior. La xifra d'aturats a tot Espanya ja frega els 3 milions de persones.
I us ho dèiem en titulars. Un error judicial ha deixat una dona de 92 anys a un pas de ser desnonada del pis on ha viscut tota la vida amb la seva filla al barri de la Barceloneta.
La dona té un contracte de renda antiga que ja va signar el seu pare quan ella només tenia 3 anys. Ara, en els darrers anys, la propietat de la finca ha anat canviant de mans fins al punt que l'últim propietari ha impagat la hipoteca i el banc ha iniciat un procés d'execució hipotecària i la jutgessa ha sentenciat que el 16 de novembre la dona haurà de deixar casa seva perquè considera que no tenen dret a ser-ne les ocupants. L'advocat que defensa la dona en aquesta causa, Ivo Recoder, ha explicat a Ràdio Estel que la jutgessa ha interpretat erròniament la llei d'arrendaments urbans en considerar que la dona només tenia dret a una subrogació de contracte de 2 anys i no pas vitalícia, que és com hauria de ser.
No hi ha cap dubte que la senyora Gimeno, com es va subrogar a principis dels anys 80 en la posició contractual del seu pare, doncs té dret a una subrogació vitalícia i té dret a beneficiar-se d'aquest contracte de renda antiga fins que mori o fins que deixi de pagar, cosa que no ha passat.
L'advocat ha explicat que és molt complicat revocar la decisió de la jutgessa perquè no es pot apel·lar una execució hipotecària i el que han fet és obrir un nou procediment judicial perquè un altre magistrat valori el cas i pugui rectificar el primer dictamen.
La justícia ha anul·lat la multa de l'Ajuntament de Barcelona Idealista per un anunci on deia que només llogaria el pis a inquilins amb nacionalitat espanyola. La resolució eximeix de responsabilitat al portal immobiliari i li dona la raó.
Un jutjat ha declarat nul·la una sanció del 2020 de l'Ajuntament de Barcelona de 90.000 euros contra Idealista per un anunci on s'advertia que la propietat només acceptava persones nascudes a Espanya. Segons la llei d'habitatge, aquest portal d'oferta de pisos no és un agent immobiliari. Per això, el magistrat conclou que l'Ajuntament no li pot exigir responsabilitat per l'anunci. També considera que el govern d'Ada Colau hauria d'haver demanat la retirada de l'anunci. Per tot plegat, la resolució estima íntegrament el recurs Idealista i declara nul·la la multa.
La moda dels anys 2000 de promoure l'admiració per la primesa extrema ha portat a que s'incrementin els trastorns alimentaris.
La psicòloga especialitzada en trastorns de conducta alimentària i coordinadora del programa de prevenció de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, Laura Fernández, ha insistit a Ràdio Estel en la importància de deixar clar als més petits que tot allò que veuen a Instagram no és la realitat i que no s'han de comparar amb un món irreal i no assumible.
Quan no hi havia xarxes socials, doncs tu potser anaves pel carrer i potser veies un aparador que deies, ostres, que prima el maniquí, no? O veies una campanya. Però amb les xarxes socials és com un mega amplificador. I aquest és el problema, no? Que el missatge hi era, però amb les xarxes socials és una manera de més informació, més ràpida, també a l'hora de compartir, no? Perquè entre ells es passen informació, he trobat això, aleshores, clar, és difícil de gestionar.
La psicòloga ha assenyalat que la prevenció i l'educació són dos conceptes molt importants en infants i adolescents, ja que aquest col·lectiu ha de poder navegar de forma segura per la xarxa. A més, també ha reiterat que cal que tinguin clar que si hi ha algun contingut a la xarxa que els fa sentir malament, l'han de compartir amb pares, amics o tutors, perquè si aquest malestar s'acaba sostenint, pot acabar sent perillós per un mateix.
D'altra banda, la comunicadora cultural Ofèlia Carbonell ha apuntat a Ràdio Estel que ja fa un parell d'anys, de fet, que s'ha tornat a engegar la roda del moviment Y2K, que és el que va sorgir fa un parell de temporades quan models i influencers de la generació Z van començar a recuperar peces de roba de segona mà dels anys 2000.
Sí, l'Ofèlia ha insistit en que les diferents xarxes socials han portat a recuperar aquesta moda.
Pandèmia, amb aquesta explosió de les xarxes socials com TikTok, una cosa molt visual i que en consumeixes molt seguit, s'ha agafat una tendència a consumir la imatge i també, per tant, consumir la moda, consumir coses i cada cop buscar imatges que cridin més l'atenció, no? I llavors, d'entre aquí van començar a sortir estètiques extremades, exagerades, potser, i entre elles la de tornar als anys 2000.
Segons les dades d'un estudi realitzat per la revista Glamour, a Nova York, només 49 de les 4.400 models que van participar en la Setmana de la Moda tenien talles superiors a la 36. A Londres, només 45 de 4.000. A Milà, 15 models de 2.400 tenien talles superiors a la 36. I a París, 33 de les 3.200.
Maria Richard, psicòloga i terapeuta del Centre Dita Urgell i experta també en trastorns de conducta alimentària. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem d'aquesta relació entre la moda i els trastorns alimentaris. El que passa és que el que hi ha darrere dels trastorns alimentaris no és només una qüestió estètica o de moda, no? Quines són les preocupacions que té una persona amb un trastorn alimentari?
Exacte, ho has dit molt bé, no? La part visible potser sí que és la part estètica, no? Perquè és el que més veiem d'un trastorn alimentari, que és doncs, la preocupació pel pes, per la imatge, però realment després, quan indaguem una mica a consulta, no, els problemes reals que hi ha sota de tot això són problemes de baixa autoestima, d'inseguretats, de falta d'habilitats socials a l'hora de relacionar-se, no, problemes també familiars, per exemple, problemes acadèmics, vull dir que hi ha tot un altre ventall de situacions, no?, que poden portar a caure en un trastorn d'alimentació que no tenen res a veure amb el purament estètic.
Nosaltres avui volíem parlar del paper que té l'entorn i la família d'una persona que pateix un trastorn de conducta alimentària, però anem a pams. Primer, per la part del principi, es pot prevenir d'alguna manera no, que una persona acabi tenint un trastorn de conducta alimentària, no ho sé, per exemple, reforçant certs aspectes?
Sí, i tant. De fet, per sort, actualment, cada vegada més, des dels centres com el nostre, des de les escoles, des de diferents associacions, s'està treballant molt la part de prevenir, no?, fent xerrades als alumnes, donant informació doncs, també a través de xarxes socials, de pàgines d'internet, on poden tenir accés a tota aquesta informació de prevenció, no? Això és el que s'està fent ara actualment. Una altra prevenció que es pot fer, lògicament, és des de casa, no? Des de la informació que estem donant a casa nostra, amb el nostre exemple, amb els nostres comentaris, no? Evidentment, es pot prevenir. El que passa és que, clar, ara ja tenim el problema, no?, que el tenim present, i tota la prevenció es fa de cara a un futur. Hem de buscar també solucions pel problema que tenim ara entre mans.
Precisament, tu ara parlaves del problema que tenim ara i de la part que tenen, no, del paper de les famílies. Quins indicis hi ha per detectar que algú pot patir un trastorn alimentari? Perquè, clar, no ho associem quan ja està molt avançat, segurament, no?, de que ja hi ha una persona molt prima, però entenc que abans deuen haver-hi certs indicis que puguin fer crear certa alarma.
Òbviament, hi ha els indicis, no, alimentaris que són molt visuals i que tothom ens podem espantar si veiem que algú doncs, deixa de menjar o radicalment o deixa de menjar d'una forma com feia fins ara, no? Si fins ara menjava carn, peix, dolços, doncs que tregui algun d'aquests aliments, això ens queda molt l'atenció. Però és veritat que hi ha altres petites conductes que potser passen més desapercebudes, com podria ser que comenci a fer més activitat física, que comenci a menjar més fora de casa, que comenci, per exemple, a canviar els seus horaris per no coincidir amb la resta de la família, i coses que no tenen a veure amb la part física, no? Ni amb el menjar ni amb l'activitat esportiva, doncs podrien ser la dificultat per conciliar el son, no? el dormir malament, els canvis d'humor, la baixada del rendiment acadèmic o, pel contrari, la pujada, no?, en l'exigència acadèmica, aïllament social, no?, que deixin de sortir amb els amics o de motivar-se per fer les activitats habituals, no?, que acostumaven a fer. Tot això poden ser petits indicis que d'entrada no associaríem a un trastorn de la conducta alimentària, però que podria ser i ens haurien d'alertar.
I un cop es detecta, no?, que hi pot haver un problema d'aquest tipus, quin paper ha d'adoptar la família?
Clar, el paper de la família és fonamental, no?, perquè al final els pares són els principals responsables dels seus fills i són els que decidiran, no?, si l'han de portar a teràpia i quines pautes s'han de seguir a casa, quina ajuda donen. Llavors jo diria que el primer és parlar amb els fills, no?, preguntar si els està passant alguna cosa, com s'estan sentint, no?, què necessiten, i després directament pues, ja anar a buscar ajuda amb un recurs professional pues, a nivell terapèutic, a nivell psiquiàtric, crec que això és imprescindible. Estigui el trastorn d'alimentació en el moment que sigui, vull dir, pot ser molt a l'inici que s'ha identificat o pot ser un problema ja més avançat. És igual, en un primer moment, encara que sembli, bueno, això ho podem solucionar a casa, això ho podem canviar en quatre hàbits, ja ho fem, jo recomanaria que és millor sempre una ajuda professional i la cosa no vagi a més.
I, òbviament, sempre s'ha de tenir aquesta ajuda professional. Un cop no, es comença a treballar, ja no, tant la persona que pateix el trastorn n'és conscient, la família també. Com s'ha de gestionar? En el sentit de que, no, avui ho parlàvem també, de que hi ha molta gent no, que ha tingut algú proper, algú conegut, que ha patit algun moment alguna episodi d'aquest tipus, i és difícil saber quin paper s'ha d'adoptar en el sentit de s'ha de ser molt estricte, dient has de menjar o al contrari, has d'intentar no, fer una part, potser una cara més amable, més amiga, perquè aquesta persona també confiï.
Clar, això és una pregunta complexa perquè cada cas, no? Nosaltres sempre ho diem, els terapeutes, cada cas és únic, és diferent i es treballa sempre en funció de les necessitats concretes tant del pacient com de la família i això dependrà pues, de la història, no? De la història de cada persona, de les seves experiències, però així a grandes rasgos, no? Per part dels pares, sempre se'ls fa un acompanyament terapèutic i se'ls fa com un entrenament, no? On se'ls donen unes pautes tant amb l'alimentació com amb les conductes que han de tenir a casa, els comentaris que es poden fer, els temes que es poden tractar, no? I se'ls acompanya molt en ser bastant rígids i bastant estrictes, especialment amb la part del menjar, no? Evidentment, després també s'ha de fer un acompanyament emocional, no? En el que potser ja no cal ser tan estricte, sinó que val més, això últim que deies, no? De ser una cara amable, propera... S'ha de tenir... Els pares tenen un paper molt difícil, perquè és tenir les dues vessants, no? La part més rígida i més estricta en quant a les pautes d'alimentació i la part doncs, més amable, més propera, més comprensiva de tota la part emocional, de poder apropar-se, millorar comunicació, no? Entendre una miqueta què és el que està passant. Si parlem d'altres ambients, no? Com poden ser el grup d'iguals, els amics o els germans, no? Que també conviuen a casa a vegades amb pacients, normalment no els hi demanem que siguin rígids ni estrictes i que els controlin el menjar i els forcin a menjar, tot el contrari, no? Han de tenir un paper més pues, de confidencialitat, no? De poder parlar de les coses, de poder distreure el pacient, divertir-se... No? Jo crec que totes les persones que envolten algú que està patint un trastorn de la conducta alimentària tenen un paper diferenciat i totes són importants, no? Els pares, els germans, els amics, els terapeutes, els professors... I en cada cas doncs, es dona un paper diferent.
I ja per acabar... També és cert no, que qui pateix un trastorn alimentari no és una situació que es solucioni de manera ràpida. És a dir, no arriba, entenc que no arriba un dia en què estàs 100% curat, que sempre hi ha un risc o es pot superar bueno, totalment?
A veure, depèn del que entenguem, no? Sí que, evidentment, durant el tractament, no? Durant la recuperació... Hi ha molt risc de recaiguda, no? De fer passos enrere, però ja ho contemplem com part del procés, mm-hmm. no? Són trastorns molt complexos, són molt difícils, no? De gestionar, van apareixent a mesura que el pacient va avançant, van apareixent noves dificultats, no? En el seu dia a dia, i per tant són tractaments llargs i complexos. Però un cop nosaltres donem una alta, no? Perquè valorem que aquest pacient doncs, ja no té una simptomatologia activa, té uns recursos suficients no? com per portar la seva vida endavant sense haver d'utilitzar el menjar, té eines, no? habilitats socials, té totes les competències no? que té una persona saludable, doncs sí que es podria dir que en aquests casos el trastorn d'alimentació està completament curat i recuperat i la persona torna a ser completament funcional. Risc de recaiguda un cop hi ha hagut una alta terapèutica? clar, sí que n'hi ha, no? Sempre n'hi ha, però el risc de recaiguda és com en una persona que no ha tingut mai aquest trastorn, doncs el risc de caure en aquest trastorn sempre existeix. Llavors, jo sí que diria que un trastorn d'alimentació es pot recuperar totalment, no? Potser no en tots els casos, però en la majoria, i que el risc de recaiguda també existeix per una banda durant el tractament i post-tractament, doncs, en el mateix número de casos, no?, que en persones que no han patit un trastorn.
Doncs Maria Richard, psicòloga i terapeuta d'IRTA Urgell i experta en trastorns de la conducta alimentària. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
La Generalitat preveu pel 2023 aprovar la instal·lació de renovables per una potència equivalent a un gigawatt. A hores d'ara hi ha 220 projectes complexes pendents sobre la taula del departament. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Aquests més de 200 de projectes pendents d'aprovar per acció climàtica requereixen d'una autorització d'impacte energètic, urbanístic, medioambiental, entre d'altres. Són de mida mitjana, però també n'hi ha macroprojectes. La majoria d'ells són fotovoltaics i alguns d'ells també són eòlics. Molts ja han aprovat, per exemple, l'informe d'impacte mediambiental, entre d'altres processos necessaris. Per això el govern augura que l'any vinent aprovaran un gigawatt en projectes a terra d'energies renovables. El que sí que se sap segur és que a finals d'aquest any, principis del vinent, entraran en servei 4 parcs eòlics a Catalunya, 2 a la Terra Alta, 1 a la Granadella i 1 al Perelló, que sumen en total 100 aerogeneradors.
I Catalunya ja ha arribat a les 50.000 plaques solars instal·lades d'autoconsum, un 10% de l'objectiu del 2050. Així, ha multiplicat per 4 les instal·lacions fotovoltaiques i suma una potència total de 400 quilowatts, és a dir, el triple que l'any passat.
El departament ha registrat més de 25.000 muntatges al 2022, més del doble que en tot l'any passat, el que equival a més de 3.000 instal·lacions noves cada mes, un fet que la consellera Teresa Jordà ha definit com una autèntica revolució de les teulades. Malgrat les dades, el govern creu que l'assignatura pendent és que hi hagi comunitats o edificis que decideixin passar-se a l'energia solar. Però el govern denuncia que les distribuïdores no posen facilitats perquè els projectes compensin econòmicament. Per això avisa que si no reforcen la xarxa, no els aprovarà el pla d'inversions. És Assumpta Ferran, directora general d'Energia.
Que s'han de reforçar totes aquelles línies que hi ha projectes d'autoconsum grossos, sovint associats a indústria, que se'ls ha denegat perquè la xarxa ja no hi cap. Doncs aquí, en aquesta en concret, has de reforçar la xarxa i has de dedicar un mínim del 10% del teu pressupost a reforçar això. Si això no succeeix, doncs no t'aprovarem el pla d'inversions.
Ferran ha recordat que els catalans paguen 7.000 milions d'euros al rebut de l'electricitat per invertir-ho a la xarxa.
Gràcies, Sílvia. I a partir de demà, els bars del carrer Enric Granados de Barcelona hauran de tancar les seves terrasses a les 11 de la nit entre setmana i a les 12 els divendres, dissabtes i vigílies de festius.
Així doncs, els 82 locals que tenen llicència per posar taules i cadires a l'exterior d'aquest carrer tindran el mateix horari que ja aplicaven al carrer Blai del Poble Sec, la plaça Osca de Sants i les quatre places de Gràcia, com són la de la Vila, Diamant, Sol i Revolució.
Per contra, el Gremi de Restauració recorrerà qualsevol reducció horària de les terrasses que aprovi el govern municipal.
Els restauradors han criticat el model del toc de queda de l'Ajuntament de Barcelona. Creuen que el consistori no vol fer canvis quirúrgics, sinó retallar l'horari a tot arreu i voler reduir discoteques i bars musicals.
I les obres del futur tanatori del barri barceloní de Sants avancen malgrat l'oposició veïnal. Avui els operaris han retirat una de les icones més emblemàtiques de la façana, que era el rètol de Happy Park.
Les han penjat a primera hora del matí amb uns treballs que ja duren des del mes de gener. Aquest proper desembre farà un any que han començat les obres d'un projecte polèmic i rebutjat pel veïnat. Txema Martínez, des de la plataforma Stop Tanatori, ha reiterat la negativa a Radio Estel.
Stop Tanatori, amb un ampli suport veïnal, més de 8.000 signatures recollides i dues demandes contra l'Ajuntament pendents de sentència, continuem dient no al tanatori. Continuarem lluitant pel nostre barri i la nostra ciutat. La plataforma i els veïns de Sants diem no al tanatori.
Durant aquests mesos, els veïns també s'han queixat de les obres de l'edifici històric dels germans Climent i de les molèsties que els han generat.
Comissions Obreres, UGT i CEMAF han arribat a un principi d'acord amb Renfe i queda desconvocada d'aquesta manera la vaga pel Pont de Tots Sants i els dies 7 i 11 de novembre.
Segons ha anunciat Comissions Obreres en un comunicat, Renfe s'ha compromès a intensificar les negociacions fixant un calendari de reunions per desenvolupar aquells punts del tercer conveni col·lectiu en els quals no s'havia arribat a un acord que està acumulat durant gairebé un any de retard.
Per cert, que la que sí que comença de vaga és la de Ryanair, que comença demà. La vaga afectarà els aeroports de Barcelona, Girona, Reus, Madrid i Palma de Mallorca.
L'aturada convocada pel sindicat USO tindrà aturades de 24 hores del 28 d'octubre a l'1 de novembre i aturades parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de novembre. També hi haurà noves mobilitzacions de cara al desembre i al gener. El motiu de la vaga és posar en marxa la mesa negociadora del conveni per aquest col·lectiu que es troba paralitzada des del 2020.
Cementiris de Barcelona amplien els seus horaris aquests dies per la celebració de Tots Sants. TMB també reforça els seus serveis per arribar als cementiris de Montjuïc i de Collserola.
Des de cementiris recomanen planificar la visita amb antelació consultant els plànols i el localitzador de difunts disponibles al seu web i també fer-ho de manera esglaonada i en petits grups. Durant aquests dies, als cementiris del Poblenou, Sant Andreu, Les Corts i Montjuïc, hi haurà punts de venda de flors naturals de 8 del matí a 6 de la tarda. En clau cultural i com ja s'ha fet altres anys, el cementiri de Les Corts ofereix una ruta nocturna teatralitzada. Serà avui dijous entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit.
I una notícia que acabem de conèixer, el Banc Central Europeu puja en 3/4 de punt més els tipus d'interès.
L'alça torna a ser històrica. Abans del setembre passat mai no s'havia produït una pujada d'aquesta magnitud i, a més, és la tercera pujada que l'ens regulador encadena des de l'estiu. Amb aquesta nova decisió, l'organisme que presideix Christine Lagarde deixa el tipus d'interès de referència en el 2%, un nivell no vist des del 2009.
I us ho explicàvem en titulars, la Comissió Europea proposa obligar a tots els bancs de la Unió Europea a oferir un servei de transferències immediates. D'aquesta manera, tots els usuaris podrien fer pagaments en euros que tardin com a màxim 10 segons a arribar al receptor.
Aquesta opció ja l'ofereixen la majoria d'entitats financeres que operen a Catalunya i és el que molts coneixem com a Bizum. La diferència, però, és que Brussel·les no exigirà que aquestes operacions siguin totalment gratuïtes, sinó que almenys no costin més que les transferències tradicionals. L'objectiu és evitar que hi hagi cada dia més de 200.000 milions d'euros bloquejats en situació de trànsit que no es poden fer servir per al consum o per invertir. Això sí, la mesura encara ha de comptar amb el vistiplau dels estats i de l'Eurocambra.
Elisabet Ruiz Dotra, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com funcionen les transferències? És a dir, per què a vegades tu en fas una i tarda dies en arribar al destinatari?
Doncs perquè normalment quan fem pagament, més que una transferència... A veure, si és una transferència, funciona d'una manera diferent a si fem un pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit. Si ho fem amb una targeta de crèdit o de dèbit, tenim un intermediari que normalment és Mastercard, Visa o l'empresa que hagi emès aquesta targeta, i llavors s'ha de contrastar aquest pagament, és a dir, que telemàticament s'envia aquesta transacció a Visa o a Mastercard, Mastercard connecta amb el banc doncs se'n va amb un sistema de pagaments per confirmar que aquella persona si té aquests diners, anar a la compte i després doncs ha de fer el mateix camí però de retorn cap al comerç que nosaltres que estem pagant. El mateix passa amb la transferència, doncs que hi ha d'haver-hi un procediment, hi ha un protocol de seguretat per confirmar doncs que aquells fons hi són, que existeixen, perquè a nosaltres el que ens fan és, bueno, quan fem un pagament ens desapareixen de seguida, però quan ho fem una transferència, però això no vol dir que l'altra persona, a l'altre costat, hagi rebut els diners de seguida. Per què? Doncs perquè hi ha una sèrie de transaccions entre mig que s'han de garantir i que hi ha d'haver-hi una seguretat i un protocol que faci que garanteixi doncs, que aquests diners arriben al seu lloc en el seu moment correcte i que surten de la compte que han de sortir.
I ara ho dèiem, que aquestes transaccions que hi ha entremig de que una persona fa la transferència i li arriba a l'altra, fa que cada dia hi hagin més de 200.000 milions d'euros que estan bloquejats en situació de trànsit. També hi ha una part de que els bancs, aquests diners, és a dir, què passa amb aquests diners mentrestant? On es poden fer servir? El banc pot fer-los servir per fer inversions o per fer altres coses?
Sí, qui és en aquell moment qui té la potestat els podria fer servir, perquè no, encara no els ha transferit en el destinatari final. Per tant, queden allà en el sistema i es poden utilitzar.
I normalment passa, no? Vull dir que és el que fan els bancs.
Sí, juguen una mica amb això. perquè al final del dia els bancs han de complir una sèrie de normativa en els seus balanços, de tot el de les comptes que tenen, les comptes corrents i el percentatge que tenen en diner líquid. Llavors, bueno, aquesta mesura doncs els ajuda una mica també aquesta opció a que tenen aquell diner líquid amb ells, perquè si no passaria doncs el que va passar en el seu moment a l'Argentina i el que podria en el 2008, doncs ens feia una mica de por que passés, que és el dels corralitos, que tothom va anar a les entitats financeres a treure diners i llavors no hi són, no? La gent es pensa que perquè tu tinguis diners en el banc, tu pots anar al banc i treure els diners, aquests diners en efectiu que tu tens, no? Però si tothom fes el mateix, el banc no compta amb aquests diners al 100%, però sí que hi ha uns criteris que el sistema monetari europeu fa complir, que és que els criteris és doncs, que hi ha d'haver-hi un percentatge en líquid, han de tenir les entitats financeres, o els bancs, més que les entitats financeres, perquè si algú volgués retirar els diners els pogués treure, no? I que no li diguessin, com passa a vegades, doncs, depèn dels imports que siguin, ens diuen torneu un altre dia, perquè no els disposem, no? Però al final del dia sí que els bancs han de complir una sèrie de criteris.
Per altra banda, també hi ha el tema de que quan tu fas una transferència a una entitat bancària que no és la teva, a vegades ja et costa diners fer aquesta transferència. Aquests diners per què són? És a dir, hi ha un cost real per un banc de fer una transferència a un altre banc?
No, ells no tenen un cost. Avui en dia, abans sí, podia haver-hi un cost, però avui en dia és tot tecnològic. Abans podia ser doncs, que tenen una presència física i algú doncs, havia d'estar fent algun tipus de transacció i operant allò i donant aquella ordre. I, per tant, hi havia una mà d'obra i pots interpretar que podria ser aquell cost. Però avui en dia tot es fa tecnològicament i tu, quan fas el pagament, és un pagament digital. Llavors, moltes de les comissions doncs, no responen a un cost real d'aquella transacció en concret.
Per tant, simplement hi ha aquesta part d'haver de pagar una mica per fer la transferència, que és simplement recaudatòria, diguem, o sigui, no hi ha
motiu. És un dels beneficis del banc. Fins ara els bancs tenien uns tipus d'interès molt baixos i, per tant, doncs, com feien guanys els bancs? Doncs, bàsicament, les entitats financeres, un dels guanys importants quan tens un tipus d'interès tan baixos és a través de les comissions i d'altres serveis que puguis oferir. Per tant, les comissions és una partida interessant en les comptes de les entitats financeres o dels bancs, perquè precisament, doncs, quan operem a nivell tecnològic o quan operem a nivell, doncs paguem, sobretot a les empreses, quan pagues amb una targeta de crèdit, com sap, i això ha sortit bastanta polèmica sobre aquest tema, de les comissions que acaben pagant els comerços per al fet de tenir un datàfon. No? Amb el tema de la pandèmia, doncs s'incentivava molt el pagament amb targeta o el pagament digital i això va fer que tots els comerços al final haguessin de tenir un datàfon i ara hem tornat una mica enrere. Molts comerços han decidit doncs, que es treien el datàfon i s'ha de pagar en efectiu. Hi ha comerços que et demanen que paguis en efectiu precisament perquè no volen assumir aquest cost de la comissió que han de pagar.
I aquestes comissions són les mateixes que el que et passa quan tu intentes treure diners, per exemple, a un caixer des de l'estranger? També és gratis, diguem, pel banc, donar-te els diners allà?
No, aquí hi ha uns acords i dependrà... Perquè aquí, al final, quan tu treus diners d'una entitat financera estrangera, al final el que també hi ha són, el que et deia, no? Les empreses de Mastercard i Visa, que aquests sí que et cobren diners per això. Llavors, el banc sí que li està cobrant uns diners pel fet d'utilitzar. I en les comissions que tu pagues, una part se la quedarà a Mastercard, Visa o qui sigui, una altra part se la quedarà al banc.
I ja per acabar, no? amb la notícia que amb la que començàvem, no? De que la Comissió Europea està fent aquesta proposta d'oferir aquesta... no? Que tots els bancs puguin oferir aquesta possibilitat d'enviar diners de manera immediata i que sigui gratis. Tu creus que és viable que això s'aprovarà?
Jo penso que sí, que hi ha interès en que s'aprovi perquè això el que fa és facilitar el pagament digital. I el pagament digital va de la mà de la retirada d'efectiu. I tot i que hi ha una llei que protegeix els consumidors i que diuen, doncs, precisament, com comentava abans, que es pot pagar en efectiu i que t'han d'acceptar a l'efectiu, i és per una mica doncs, els grups marginats, com la gent gran, que no necessàriament han de pagar amb targeta de crèdit, doncs, d'altra banda, si fem que els pagaments siguin molt més àgils i els fem digitals i els tenim en les nostres comptes corrents de seguida, això va en pro de que cada vegada ens tornem a una societat molt més digital i que tendim doncs, a pagar en digital i no en efectiu, perquè la diferència a vegades és, mira, doncs si jo et dono diners, sí que és veritat que no podem que està limitat a l'efectiu, no? Però si jo et dono diners, doncs si jo te'ls dono en el mateix moment i tu els reps en el mateix moment. Però si et faig una transferència o et faig... Avui en dia, doncs, si et faig un bizum és instantani, però si et faig una transferència, segons quina entitat financera sigui, si no és la mateixa, pots tardar un dia o dos en rebre aquests diners. Doncs si tenim mecanismes que ho rebem al mateix moment i s'assimilen al pagament en efectiu, el pagament en efectiu deixarà de tenir avantatges. Ara té aquest avantatge, que és la seva liquiditat. Nosaltres tenim la liquiditat de que si jo te dono el que això val, tu ho tens en el moment, ja sigui un comerç, ja sigui on sigui. Amb un amic que li devem diners o a un familiar que li devem diners, ho té al moment. En canvi, si ho fem a través d'un pagament digital i no som de la mateixa entitat financera, no ho rebem al moment. I ja no estan en la mateixa línia, no? Una cosa la tenim de seguida, l'altra no té menys liquiditat. Si volem impulsar el pagament digital, llavors han de tenir les mateixes característiques i una de les principals característiques és aquesta de la liquiditat.
Doncs Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies igualment.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Llum verda perquè Andorra pugui citar a declarar l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro.
La fiscalia no hi posa cap pega i la causa andorrana prosperarà. Les seves defenses havien demanat la suspensió d'aquestes declaracions. D'aquesta manera, des de fiscalia han desestimat les mesures d'urgència que havia avalat el Tribunal Superior de Madrid i es reprèn la comissió rogatòria que havia quedat aturada fins avui dijous.
I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra busquen un home desaparegut a Sort des d'aquest dimarts al matí.
No se sap res d'ell des de fa dos dies que va marxar de casa a primera hora del matí. L'home conegut com a Josep Català va marxar conduint un totterreny, un Mitsubishi Montero de color gris. L'Ajuntament de Sort, però, ha demanat que no es truqui al telèfon del veí desaparegut per facilitar la recerca.
I un jutge de l'Hospitalet de Llobregat ha deixat en llibertat provisional el raper Morat, que hi va ser detingut, acusat d'un delicte de desordres públics que hi va haver la setmana passada als blocs Florida del municipi.
Els Mossos l'acusen d'organitzar i finançar els incendis que hi va haver. En aquells aldarulls es van cremar dos cotxes i dos contenidors. Els investigadors sostenen que va pagar 1.000 euros a un grup de nous perquè ho fessin. La magistrada ha ordenat al cantant que estigui a disposició del jutjat sempre que sigui requerit.
I aquest matí els Mossos d'Esquadra han iniciat un operatiu policial per desarticular una organització criminal relacionada amb la venda de drogues a la Catalunya central.
Segons ha informat el cos, estan fent entrades a diferents punts, sobretot al Bages, entre les ciutats i a Manresa.
Gràcies, Anna.
Fins ara.
Obrim plana esportiva. Xavi, decepció al Barça després de caure per segon any consecutiu a la fase de grups de la Champions i disputar, això sí, a partir d'ara, l'Europa League.
Sí, quan encara falta un partit per jugar, els blaugranes només han pogut sumar 4 dels 15 punts possibles, un fet que no passava des de la temporada 94-95. Al final del partit d'ahir, on van caure 0-3 davant el Bayern de Múnich, els jugadors van definir l'eliminació de fracàs i l'entrenador Xavi Hernández va dir que l'equip està en construcció i que s'haurà de refer a base de cops, com el que han patit també aquest dimecres. El que més va preocupar és que l'equip no va ser capaç ni de xutar ni un cop a porteria i, per contra, els alemanys van disparar fins a 14 vegades, 8 dels quals van anar entre els 3 pals. Tot i això, aquesta nit, al final del partit, l'entrenador Xavi Hernández també va enviar un missatge d'esperança a l'afició i va assegurar que la plantilla manté intacta la fam de títols.
Quedan más competiciones. Todavía podemos hacer una gran temporada y sigo convencido de que lo podemos hacer. Estamos en el mes de octubre y hemos perdido una competición muy importante, que es la Champions. Pero nos vamos a Europa League, la podemos competir y ganar. Podemos ganar la Liga, la Copa y la Supercopa. Pues hay que ir a por ello. Y si a final de año pues no salen las cosas, pues yo seré el primero que veré, pero creo que hay más cosas.
El Barça no competia dos anys seguits a la segona competició europea des dels anys 80. Encara es deia Copa de la UEFA i va ser quan el club encara no havia guanyat ninguna Copa d'Europa. L'impacte de l'eliminació també és econòmic. El club blaugrana només ha ingressat 65 milions en aquesta fase de grups i en podria ingressar 2,5 més si guanya el primer partit contra el Victoria Pilsen o 1 milió si l'empata. El pressupost d'aquest any contemplava que l'equip blaugrana arribés almenys fins als quarts de final i ara només si arribés a la final de l'Europa League i la guanyés compensaria una part del que no ha ingressat rebent 14 milions d'euros. Sigui com sigui, el Barça s'ha convertit en nou equip d'Europa League que competirà juntament amb Sevilla, Betis i Real Societat i és molt possible que també contra l'Atlético de Madrid que ahir va caure a la Champions i s'haurà de jugar a la plaça a l'Europa League en la darrera jornada de la setmana que ve.
De fet, els aficionats blaugranes hauran de començar a fer un forat els dijous a la nit, que és quan es disputa aquesta competició. De fet, avui juguen Betis i Real Societat.
Els dos equips espanyols ja s'han assegurat la classificació per a la següent ronda, sense haver perdut cap partit. Aquesta tarda, a 6:45, els andalusos visiten el camp del Ludogorets per disputar un duel que pot decidir el liderat i definir quin dels dos equips passa ronda com a primer de grup. A la nit, els donostiarres, amb la primera plaça assegurada, jugaran un partit sense més transcendència contra l'Omonia de Nicosia, no sumant cap únic, per tant ja ha quedat fora d'aquesta competició. Els dos partits es podran seguir per Movistar Liga de Campeones. D'altra banda, avui també juga el Villarreal al seu partit de la Conference League contra el Birxeva a 6:45 de la tarda. L'enfrontament serà el debut de Quique Setién a la banqueta de l'equip de Castelló.
Tornant al Barça, l'exjugador Ilaix Moriba, actualment a les files del València, no podrà jugar el proper partit de Lliga entre els dos equips que juga aquest dissabte a les 9 de la nit.
El migcampista hispano-guineà pateix una lesió muscular que es va fer aquest dimarts durant l'entrenament, segons ha confirmat aquest matí el Club València. Barça i València arriben a l'enfrontament en moments molt diferents. Els blaugrana ho fan després del cop dur rebut aquest dimecres, eliminant de la Champions, i els valencians, en canvi, no juguen competició europea i han tingut més dies per preparar el partit. El Barça avui té festa i no torna als entrenaments fins demà a les 11 del matí.
I la propera jornada de Lliga Primera Divisió sobre l'obra demà a l'Espanyol amb la visita a Mallorca, no?
Els pericos viatgen cap a la capital de les Illes Balears amb fam de punts per evitar apropar-se a les places de descens. De fet, el de demà és un duel directe perquè els dos equips estan molt a prop, amb el Mallorca 2 punts per sobre dels 10 que té l'Espanyol. Durant la prèvia aquest migdia ha parlat el tècnic Diego Martínez, que ha recordat la necessitat de començar a sumar de 3 en 3 abans de l'aturada pel Mundial.
Este equipo quiere crecer, trabaja duro, independientemente de que ahora, pues evidentemente, nadie podemos estar contentos. Ni la afición, ni el entrenador, ni los jugadores. Porque queremos y necesitamos tener más puntos. Quedan 3 partidos de liga más 1 de copa antes de llegar el parón. Y tenemos que agarrarnos al máximo y focalizar todo lo que tengamos, toda nuestra energía, toda nuestra ilusión, todo nuestro talento, ponerlo ahí para sumar puntos.
Per demà continuen lesionats Rubén Sánchez i Adrià Pedrosa i continuen sent dubte Dani Gómez, Òscar i José Lu. L'Espanyol viatjarà demà al matí cap a Mallorca.
Encara en futbol, la Supercopa d'Espanya tornarà a disputar-se un any més a l'Aràbia Saudita.
La ciutat de Riad acollirà aquesta competició espanyola, que aquest any enfrontarà el Real Madrid com a campió de Lliga, el Barça com a segon classificat de l'any passat, el Betis com a campió de la Copa del Rei i el València com a finalista d'aquesta Copa. El format serà el de sempre, 2 partits de semis, un entre Betis i Barça i l'altre entre Madrid-València, eliminatòria directa i una final amb els vencedors d'aquesta semis. La competició jugarà el mes de gener entre els dies 11 i 15.
Després de la jornada de Champions masculina d'ahir, avui és el torn del Barça femení, que visita el camp del Rosengård per mirar de consolidar el liderat de grup.
En la primera jornada, les blaugranes van golejar el Benfica i volen repetir gesta contra un equip que ja va caure en la primera jornada. Tot i això, el tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, ha dit durant la prèvia del partit que no se'n refien.
Un partit complicat per encontrar, per trobar-se espais, no? Per ser capaces de quina manera, en quin moment hem de trobar els espais i després a partir d'ahí intentar ajustar petites coses que durant el partit moltes vegades apareixen, no? Una cosa és el que prepares i una altra cosa després és el que passa al partit, però jo veig a l'equip preparat.
El duel de les blaugranes, que ja poden comptar avui amb Salma Parayuelo recuperada de la seva lesió, començarà a 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe per DAZN.
En futbol sala, el Barça pot classificar-se avui per la ronda final de la Lliga de Campions.
Els blaugranes s'enfronten d'aquí a poc més d'una hora, a 4:00 PM, al Dovbeko Slovè, en la segona jornada de la Main Round. El Barça encara al partit amb la moral ben alta. Després de la victòria d'ahir contra l'Obokubo holandès per 6-1, una golejada que no es va materialitzar fins als darrers 5 minuts de partit, si avui guanyen ja estaran classificats per a la següent ronda. André Coelho és jugador blaugrana.
És important passar per nosaltres també, no? Que tenim que nos sentim bé. Venim d'un partit de Liga d'una derrota dura con el Pols i, bueno, teníamos que cambiar eso, que las equipas grandes tienen que ser así. Después de una derrota tenemos que reagir bien. La equipa ha reagido bien, tenemos una buena respuesta para el vestuario que estamos aquí, que estamos confiantes, y para los demás también, que el Barça ha vuelto muy fuerte este año.
El Dovbe, que és un equip molt fort físicament i que ja s'ha creuat amb el Barça en les dues últimes edicions de la Champions. El partit començarà com ahir a 4:00 PM. Es podrà seguir en directe per Esport 3, l'altre participant espanyol en aquesta main round de la Champions, el Palma Futsal, que també va golejar l'Sporting París, i si avui guanya el Cairat al matí ja certificarà la classificació també per a la següent ronda.
I acabem amb ciclisme, perquè aquest migdia hem conegut com serà la propera edició del Tour de França.
La mítica prova francesa que el 2023 celebrarà l'edició 110 començarà aquest any al País Basc amb sortida de la primera etapa des de Bilbao. No serà l'únic l'únic municipi aquest per on passin els ciclistes, perquè la segona etapa començarà a Vitòria i anirà fins a Sant Sebastià. Aquest any els ciclistes ascendiran als 5 massissos francesos amb 4 finals d'etapa al cim i algunes etapes que prometen una dura batalla en l'ascens. En aquesta edició, a més, s'ha apostat per només una contrarrellotge, que serà de 22 quilòmetres. Seguint la tendència dels últims anys, el Tour torna a apostar per etapes més curtes, amb la muntanya concentrada en pocs quilòmetres i amb ascens a cotes en cada jornada. En total, en les 3 setmanes que durarà el Tour, els ciclistes pedalaran 3.400 quilòmetres. Paral·lelament, avui també s'ha desvetllat com serà el Tour de França femení. La prova tindrà 8 etapes i començarà just el dia que arribi el Tour masculí a París. La guanyadora es decidirà en una contrarrellotge final.
Gràcies, Xavi. I acabem, com sempre, amb la cultura. Avui, a més, tardíssim. Molt més, Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
9 llargmetratges de ficció en català optaran el Premi Gaudí a la millor pel·lícula. En són 3 més dels que hi havia en l'última edició, però 5 menys que el 2020.
L'Acadèmia del Cinema Català dona aquest dijous la benvinguda a les produccions candidates amb una festa al Disseny Hub Barcelona, just el dia abans que comenci la cursa per a les 68 produccions candidates a nominació. Comença, doncs, la primera ronda de votacions, que estarà oberta fins al proper 2 de desembre. Per cert, que els pressupostos mitjans del cinema català augmenten lleugerament, amb 6 títols que superen els 3 milions d'euros.
La gran nit del cinema català se celebrarà el 22 de gener de l'any que ve.
En aquesta 15a edició s'han introduït 3 noves categories. Millor guió adaptat, que se sumarà al de millor guió original, millor direcció novella i també millor interpretació revelació. En total, són 9 els títols que obtenen la nominació a millor pel·lícula de 2022. El Carràs, de Carles Simón, El fred que crema, de Santi Truyenque, El sabater d'Ortis, de David Ruiz Arroyo i Pito González, Escape Room, la pel·lícula d'Héctor Claramunt, Ja és qui tot va, de Francesc Josep Cuellar, L'últim salt, de Nando Caballero, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll, Toscana, de Pau Durà i Suro, de Miquel Gurrea.
I males notícies per la cultura. El sector ha perdut l'any 2021 62% de públic, un 60,5% de recaptació i un 33% de funcions si es compara amb les xifres del 2019.
Aquestes són les dades que es desprenen de l'anuari de les arts escèniques, musicals i audiovisuals d'aquest any. Tot i això, l'estudi indica que el sector ha tornat a reprendre l'activitat després de la pandèmia amb una mitjana d'un 41,5% més d'espectacles en viu i un 45% més de sessions de cinema. També un 56% més de públic i un 52% més de recaptació que l'any 2020. Segons l'anuari, Madrid i Catalunya lideren la recuperació del sector després de la pandèmia de la Covid-19.
Avui comença la 20a edició del Festival Inèdit de Barcelona amb, amb la projecció Meet Me in the Bathroom, de Will Lovelass i Dylan Southern.
Tret de sortir de l'edició més transversal i amb més continguts del Festival Internacional de Cinema Documental i Musical, segons ha detallat el seu director, Uriel Tell.
La gent veu a l'Inèdit com un meeting point, com un lloc on anar a trobar-te gent, és un punt de trobada de la indústria i dels fans, i que ens hem anat consolidant i hem anat cuinant el plat de l'Inèdit a foc molt lent.
Entre els documentals destaquen títols sobre Courtney Barnett, o Mare Porto Hondo, Coquemaya, El Punk Rock a Nova York, Joaquín Sabina, Leonard Cohen, King Crimson, Josep Baltònic i també Pablo Hasél. En total seran més de 50 documentals. La gala de Cluenda serà el 5 de novembre amb el documental Cinea O'Connor, Nothing Compares, de Catherine Ferguson.
Ja coneixem els Premis Ondas d'aquest any, que s'entregaran al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el proper 14 de desembre.
En ràdio, el món a RAC1 ha estat reconegut amb el Premi a Millor Programa de l'Estat. El periodista Carles Francino també ha rebut el premi per la seva trajectòria. En televisió, Joc de Cartes, de TV3, ha estat guardonat com a Millor Programa de Televisió No Estatal, mentre que Andreu Buenafuente recollirà el premi a Millor Presentador per Leitmotiv. Saber i Ganar, per la seva banda, del presentador Jordi Hurtado, ha estat guardonat com a Millor Programa d'Entreteniment. I pel que fa la resta de premis, també destaca el de millor documental, que és per a 800 metros, el reportatge de Netflix sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del passat agost del 2017.
Precisament sobre els Premis Ondas, la periodista Mònica Planas ha assegurat que són uns guardons que no busquen premiar els formats exquisits.
La també professora de periodisme a la Facultat de Comunicació de la UPF, en una entrevista a Ràdio Estel, ha apuntat que l'objectiu dels Ondas és oferir que la majoria de la població vegi reflectits els seus gustos.
oferir uns premis on la majoria de la població vegi reflectits els seus gustos, els programes que mira, els títols que li sonen, que no és allò que donen un premi Nobel i dius, ui, no he llegit mai res de... No? O aquest no sé qui és.
Planes també ha reiterat que la televisió no està tan morta com asseguren alguns. I acabem tornant al cinema perquè el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló bat el rècord de pel·lícules en català.
Des de l'11 de novembre i fins al 20, el festival projectarà un total de 41 pel·lícules de 13 països diferents. El director del certamen usonenc, Joan Salaric, ha explicat que per primera vegada la cartellera comptarà amb 10 produccions realitzades a l'Estat, 6 de les quals fetes a Catalunya i també en llengua catalana. El 22% de les projeccions, a més, estan produïdes o dirigides per dones. Els països que hi participen amb més representació són França, Alemanya, Gran Bretanya i Estats Units, però també hi ha algun film de Dinamarca o el Kirguistan. En aquesta edició, Mongòlia és el país escollit i centrarà en l'espectacle inaugural a conèixer la vida nòmada dels mongols amenaçada pel canvi climàtic. Per cert, que amb motiu dels 40 anys del certamen, hi haurà una preinauguració amb un passi gratuït del film Everest Sea to Summit, una de les pel·lícules més premiades de tota la història del cinema de muntanya.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà.
Com avui de l'any 1958 va néixer Simon Le Bon, el cantant i compositor de l'exitós Duran Duran. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots?
Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.